Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Espanya sempre ha assistit al debat sobre si s'hauria de, si hauria d'haver-hi un límit d'edat a l'hora de conduir. Els defensors d'aquesta normativa expressen que en arribar a una certa edat la capacitat de reacció i els reflexos es van perdent progressivament i, per tant, una persona major al volant genera més inseguretat que uneixi alguna de més jove. De fet, a l'hora de contractar una assegurança de cotxe, les companyies tenen en compte l'edat per establir una prima que serà més elevada com més gran sigui el conductor. Però la realitat és que, de moment, no hi ha cap límit d'edat per al conduir i que ja no depèn de l'edat, sinó de les aptituds de cada persona. Per això, la Direcció General de Trànsit ha confirmat que establirà durant aquest any noves proves psicofísiques per a renovar el permís de conduir i nous terminis de vigència a totes aquelles persones majors de 65 anys amb l'objectiu de reduir la sinistralitat. La normativa actual detalla que la renovació del permís de conduir és cada 10 anys fins als 65. Aquest període, de moment, es redueix a 5 anys per a totes les persones majors d'aquests 65, però s'espera que la DGT escurci els terminis per als conductors d'edat més avançada a causa de la major probabilitat que tenen de sofrir un possible accident. De fet, els conductors majors de 65 anys han representat en 2022 el 20% del total de defuncions en vies interurbanes, sent el grup d'edat amb major percentatge de sinistres, segons l'últim informe de la Direcció General de Trànsit. Des de Trànsit asseguren que no cal limitar la vigència del permís degut a l'edat, però sí que es veu bé restringir la conducció a determinades hores o determinades zones. I en quant a la valoració de les persones majors de 65 anys, cal de veure cada cas de manera individualitzada perquè hi ha molta variabilitat respecte a les condicions de tipus psicofísiques de cadascun. Bona tarda, soc Carlos Losada. Repassem com cada dia a aquesta hora, en companyia de la Mar Puerto, els titulars més destacats d'aquest dimarts. Bona tarda, Mar.
Bona tarda, Carlos.
L'actualitat passa per on?
Desenes de tractors de Ponent i les Terres de l'Ebre s'han concentrat davant la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre per demanar ajudes per la sequera i per denunciar que el paquet de mesures que va anunciar la setmana passada el Ministeri és insuficient. Unió de Pagesos ha criticat la gestió que ha fet l'organisme de Conca i ha insistit que hi ha hagut manca de planificació. A més, hem d'informar també que la Facultat Blanquerna ha rebut una nova denúncia per assetjament sexual contra el professor que va ser apartat dimecres passat. En total ja són 4 els casos, un del setembre i 3 d'ara, pels quals el centre universitari ha tornat a apartar-lo com a mesura cautelar. D'altra banda, amb dades alarmants perquè Càritas ha alertat que la inflació cronifica les famílies ateses a Girona i el 67% ja no pot comprar productes frescos. A més, aquesta inflació tampoc permet mantenir una temperatura adequada a les llars i l'entitat es mostra preocupada perquè un de cada 3 persones que demana ajuda són joves menors de 35 anys. Pel que fa a l'estiu, hem sabut avui que l'automobilística SEAT contractarà 900 treballadors eventuals per cobrir les vacances de la plantilla entre juliol i setembre. L'automobilística amb seu a Martorell també ha fitxat 300 empleats addicionals per cobrir altres necessitats, com per exemple ara baixes o permisos de la plantilla. I atenció, perquè han estat desarticulats 2 grups criminals especialitzats en robatori amb força en caixers automàtics amb explosius. La policia ha detingut 14 persones i ha imputat als investigats 15 fets delictius en què haurien sostret 600.000 euros. Acabem també explicant que s'han cremat avui aquesta nit 12 contenidors i un cotxe a Salt. Es creu que els autors dels fets serien els mateixos que els responsables de la 20ena de contenidors que es van cremar la nit de Sant Jordi en diversos carrers del barri de Santa Eugènia i la Devesa de Girona, i la policia local de Salt ha assumit la investigació.
Gràcies, Mar. Tot això són notícies d'un dimarts amb un matí de cel mig anuvolat amb xàfecs a la cara nord del Pirineu que aquesta tarda es poden traslladar a les províncies de Girona i Barcelona. Temperatures estables i el vent, que torna a ser un dia més protagonista, bufa amb força. Ho fa la tramuntana a l'Empordà i el mestral a les Terres de l'Ebre. Sortim a les carreteres, volem saber com està la xarxa viària amb el Roger Serra. Bona tarda, Roger.
Hola, bona tarda. La veritat és que parlem de molta calma en aquesta xarxa viària. Ara hi ha poc volum de trànsit i el més important és que no tenim constància de cap incidència que es pugui complicar la circulació. Per tant, fluïdesa de moment a la xarxa viària, també a les vies que envolten Barcelona, i cap problema important tampoc a les dues rondes de la capital catalana. És tot des del servei català de trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Imagina tu verano en este jardín o terraza, con una zona relajante en la que sentarte a no hacer nada. Y una barbacoa de las de wow. Muy bien cuidado todo. Claro, cómo no, si tienes todas las herramientas que necesitas. Y dentro un aire acondicionado. ¡Vaya verano! Si lo imaginas, lo tenemos. Bauhaus, tu centro de bricolaje, reformas, decoración y jardín.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
4 minuts i 2 quarts de 3, la pluja d'idees, propostes no gaire ben enfocades i sortides de to a les xarxes socials amb els majors de 65 anys com a protagonistes ens ha cridat avui l'atenció. Tres exemples. En plena campanya de les municipals, el president del govern central, Pedro Sánchez, els ha promès entrades al cinema a 2 euros. Mentrestant, la DGT estudia fer molt més estricta que fins ara la renovació del carnet de conduir i, finalment, hem trobat un tuit en el que un descerebrat demana que als jubilats se'ls hi veti l'entrada dels súpers els caps de setmana perquè ho col·lapsen pràcticament tot. De totes aquestes derivades, a Herrera, en COPE Catalunya i Andorra ens hem fixat en els problemes que tenen alguns majors de 65 anys per renovar el carnet de conduir. Ens ha acompanyat la Joana, una senyora de 68 anys que creu que s'hauria de mirar més l'estat físic de la persona que no pas l'edat en qüestió. És així, Carbons?
Exactament, Carlos. Conduir no és necessàriament una qüestió només d'edat. Aquesta és la premissa que certs col·lectius majors de 65 anys consideren discriminatori en algunes restriccions de la DGT. La Joana, de 68 anys, s'ha explicat a aquesta emissora que des dels 18 anys condueix i diu que fins i tot ho fa millor que quan era jove.
De moment jo no noto diferència. Per l'edat que tinc no noto diferència amb com conduïa abans. Potser sí que he baixat la velocitat, però això ja ha sigut per prudència, és qüestió d'edat també. Jo crec que tots baixem la velocitat a mesura que anem fent edat.
La Joana n'és conscient. Si les seves facultats fallen, deixarà de conduir.
Ho tinc claríssim. Sempre que tingui la consciència al seu lloc, però si en soc conscient de que no condueixo bé o que puc posar en perill la meva vida o la vida dels altres, segur que deixo de conduir.
Considera que tant el sistema com la mateixa administració pequen de discriminatoris, critica les proves actuals i reclama unes de millors.
Bueno, el sistema en general cada vegada sí que més amb la nostra capacitat per bellugar-nos i per fer coses o alguna cosa, i ens estan limitant per tot arreu. Quan la persona no pugui conduir, que es facin bé aquestes proves de valoració, i si no pot conduir perquè físicament no pot, vale, tingui l'edat que tingui.
Conduir no és una qüestió necessàriament de l'edat, sinó de la salut. Tot i que aquests factors estiguin relacionats, la discriminació a les persones grans no passa desapercebuda. El civisme, la conscienciació i el respecte, com diu la Joana, haurien de ser la norma.
Y ahora saludamos al señor Alejandro Requena, que dirige dos autoescuelas, una en San Juan de Espí y otra en Cornellá. Alejandro, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, ¿qué te parece la noticia que se ha publicado estos días en algunos medios, en el sentido de que la DGT pues quiere endurecer un poco la renovación de permisos de conducir para la gente mayor de 65 años? Tú desde tu autoescuela, o como experto en la materia, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves lógico o se tendría que ver caso por caso esto de la edad de 65 años?
Hombre, la palabra endurecer siempre suena
duro, ¿no?
Dura, valga la redundancia. Lo que hay que decir es que hay que adaptar los criterios que se tienen para renovar el permiso. Hasta ahora mismo, hasta los 65 años, se renueva cada 10 y más de 65 cada 5 años. Pero estaremos de acuerdo que ante una población que cada vez está más envejecida en nuestro país, pues es normal que se adapten criterios actualizados frente a una población de más de 4 millones de personas que conducen con más de 65 años. Es evidente que sí que es cierto que lo que tú me decías, ¿no? Que quizás sea el mirarlo caso por caso.
Claro.
Yo entiendo que el criterio del centro médico es el que va a determinar si hay casos particulares, pero es evidente que de 65 a 70, de 70 a 75, de 5 en 5 años es un periodo demasiado amplio y que quizá haya que revisar, básicamente no por nada, sino por proteger a la persona mayor de 65 años que está conduciendo.
Claro, Alejandro, no sería quizá tanto una cuestión de edad, sino de salud, ¿no? Por ejemplo.
Efectivamente, de salud y de protección, claro, al conductor de más de 65 años.
La experiencia dice que siempre es un grado, pero a veces también, pues eso, conlleva ciertas desventajas, porque si la vista pues te empieza a flojear, los reflejos también, o sea que son factores a tener en cuenta. ¿Bien?
Correcto, la sabiduría a veces no se corresponde con nuestro estado psicofísico, y es cierto que hay que valorar y equilibrar esos dos aspectos.
Claro. Oye, tú como hombre que tiene dos autoescuelas, ¿has tenido alguna experiencia con algún conductor, pues bueno, de esta franja de edad que se cree, bueno, pues que eso, pues que tiene muchísima experiencia y que está por encima del bien y del mal?
Bueno, en verdad es que el mayor de 65 años, y ocurre un poco también como al de mayor de 18, el que tiene 18 años piensa que a ella no le va a pasar por su vitalidad, por sus reflejos. Y el mayor de 65 piensa que tampoco le va a pasar a él, porque tantos años conduciendo y nunca le ha pasado nada, ¿por qué le tendría que pasar ahora?
Claro. Sí, sí, nunca tienes que dar por sentado y por seguro de que eres infalible, y menos cogiendo un coche, una moto o al volante. Oye, Alejandro, ya que estamos hablando contigo de autoescuelas, ¿cómo ves la situación del sector? ¿Hay ganas de sacarse el carnet entre los jóvenes o ahora tienen otras prioridades?
Bueno, parece ser que hay un sector de jóvenes que ya no es una prioridad el obtener el permiso de conducción. Sin embargo, sigue siendo uno de, en general, de las prioridades básicas de un joven. Básicamente por salida laboral, por poderse mover, la movilidad, ir de un sitio a otro. Con lo cual, sigue siendo una prioridad. Lo que pasa que ya empieza a haber una especie de como de sector de chicos y de chicas que ya no empieza a ser tan importante el obtener el permiso porque hay otras maneras de moverse.
De moverse, claro. El sector, Alejandro, ha alertado muchas veces, en muchas ocasiones, lo hemos recogido aquí, sobre la crisis que hay de profesores, de conducción, de examinadores. ¿Qué fotografía nos haces de todo esto ahora mismo?
Bueno, pues la radiografía sería, es verdad, faltan profesores de formación vial, es cierto, y también faltan examinadores. ¿Esto en qué repercute? En que el servicio que están dando las autoescuelas podría ser mucho mejor y no lo es. ¿Por qué? Porque desde la administración se nos está como limitando nuestro trabajo y no podemos dar al ciudadano, al joven o persona que se quiere sacar el carnet, un servicio digno y en los plazos adecuados.
Claro. Supongo que el sector de autoescuelas también se ha visto castigado, como todos, por el tema de la pandemia. Luego nos ha llegado la crisis de la inflación, subida de precios. El precio de las prácticas también lo habéis tenido que repercutir al usuario, me imagino, ¿no? Como todo.
Sí, evidentemente hemos intentado repercutir un poco sin hacer mucho daño, porque tampoco puedes de repente subir los precios tal y como está subiendo la vida. ¿Por qué? Porque sería muy injusto y doloroso para una persona que pretende obtener un permiso con un fin y con un objetivo castigarlo con un precio demasiado alto. Cierto es que todo nos ha subido, el gasoil, las reparaciones, la compra del vehículo, el mantenimiento de nuestros locales. Entonces hemos intentado repercutir sin hacer daño a la persona que pretende obtener el permiso.
Acabamos ya, Alejandro. ¿De media cuánto se tarda ahora en sacar uno el carnet de conducir? ¿Cuánto tiempo de media puedes tardar?
Bueno, eso siempre diremos que de cara y personalmente, hablando del alumno, será de su actitud y de las ganas que le pone a la hora de obtener el permiso. Otra cosa es que luego en su provincia se encuentre con la barrera de que no haya suficientes exámenes y no pueda programar él su formación para poder obtener el permiso en el tiempo que él lo tenía
previsto. Claro. Y luego tenemos el caso de gente de aquí que se va a otras provincias a sacarse el carnet porque hay más, todo va más rápido, más acelerado. Muy bien, señor Alejandro Requena, que es el propietario de dos autoescuelas, una en San Juan de Espí y otra en Cornellá, gracias por atendernos y darnos su visión sobre esta noticia de que que ahora la DGT pues va a ser un poco más estricta a la hora de renovar los permisos de conducir a partir de la gente de los 65 años y otras cuestiones del sector. Alejandro, gracias, muy buenas bien. Tardes y suerte.
Igualmente. Lo vivimos hace tiempo y ahora entendí
que tu recuerdo no se irá si no lo suelto. Doncs agafem el coche, marxem fins a la plaça de Sant Jaume, al Palau de la Generalitat. Avui hi ha hagut reunió del govern, un govern que sembla ser que es posa ara les piles per pal·liar futures sequeres, però fa tard amb la que tenim hores d'ara a sobre. Avui ha aprovat un nou pla de gestió de l'aigua amb 2.400 milions per poder actuar amb molt més marge davant de nous episodis de sequera. La pregunta que l'executiu no ha sabut contestar aquest matí és si aquesta milionada quedarà repercutida en el cànon de l'aigua que paguem tots els ciutadans, Sergi Torr.
Per aquest any no hi ha previst cap increment en el cànon de l'aigua, però no es descarta en un futur més pròxim. I és que la inversió global, en de 2.400 milions d'euros, triplica la despesa prevista. El pla de la gestió de l'aigua, que inclou l'ampliació de la desalinizadora de Tordera o la nova de Cunita Cubelles i la creació de 25 noves plantes d'aigua regenerada distribuïdes per tot Catalunya, es financiarà amb aportacions de totes les administracions. Però sí que el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes, admet que l'ACA haurà d'augmentar els seus ingressos.
No amb l'interès de fer pagar més als ciutadans, sinó de que tothom pagui. Hem d'evitar, doncs, el frau, hem d'evitar aquestes connexions il·legals, hem d'evitar doncs, els pous il·legals, hem de treballar per incrementar els ingressos de l'Agència Catalana de l'Aigua sense tocar les butxaques dels ciutadans. Ara, amb aquesta situació en què han pujat els costos, s'haurà de valorar si en un futur és necessari o no.
Les noves plantes d'aigua regenerada i desalinitzadores volen compensar la pèrdua del 18% prevista d'aigua disponible per al 2050. D'altra banda, el govern continua invertint en l'anomenada agenda exterior i vol impulsar un cos de funcionaris especialitzats en acció exterior.
Gràcies, Sergi. Obrim ara, com cada dia a aquesta hora, el diari de campanya de les eleccions municipals del pròxim dia 28, que ens presentarà i ens elaborarà cada dia l'Iker Mons. Bona tarda, Iker.
Bona tarda, Carlos. Les trinxeres de les municipals es traslladen a la gentrificació. Arran de l'anunci de Colau de les noves superilles, els diferents candidats han saltat a dir la seva. Ana Grau, de Ciutadans, assenyala aquest projecte viari com la gran dèria del mandat de Colau. Assegura que, a més, l'únic resultat és l'augment dels pisos turístics i una gentrificació que només beneficia a rics i a ocupes.
Està provocant a la pràctica una ciutat on només poden viure els rics o els ocupes. El que s'ha de fer, si et preocupen els fluxos turístics, regular millor la ciutat.
En la mateixa línia, la candidata de València, Eva Parera, promet desallotjaments express i crear una nova oficina especialitzada per combatre les ocupacions. També ha apuntat que cal invertir en infraestructures i no en urbanismes inútils.
València està per l'ampliació de l'aeroport del Prat, estamos per l'ampliació del puerto, estamos per l'ampliació de la zona franca. La major part del pressupost d'este any en infraestructura se va a urbanismo i al final es para acabar haciendo superillas, eixos verdes o como les quieran llamar.
Cirera apunta per la seva banda a la triple crisi que ha patit la restauració.
Establiments que en els darrers anys han patit molt, han patit una triple plaga. La plaga de la pandèmia, la plaga de la inflació i la plaga del govern municipal de Colau i Collboni.
Altres mesures al punt de mira és la política estrella que va impulsar de Colau en el seu primer mandat. El 30% dels nous habitatges obligats a ser assequibles. El PSC, Junts i Esquerra coincideixen en proposar canvis en la mesura, mentre que Ciutadans, PP i València aposten directament per eliminar-la.
I en el recorregut que vam iniciar divendres passat per diferents ciutats per prendre el pols als seus habitants, conèixer com veuen la ciutat i què esperen del nou alcalde o alcaldessa, avui ens aturem a l'Hospitalet, la segona ciutat més gran de Catalunya. Ho fem amb la Gisela Boada. Bona tarda, Gisela.
Bona tarda, Carlos. Com bé dius, avui ens hem desplaçat fins a la ciutat veïna, fins a l'Hospitalet de Llobregat, una ciutat que porta ni més ni menys que 15 anys governada per la mateixa alcaldessa, Núria Marín, del Partit Socialista. Parlem amb veïns i veïnes per saber quin és el balanç d'aquests llargs anys de govern. I la primera assignatura pendent de Marín és, sens dubte, la neteja.
Bueno, el tema de la neteja s'ha de millorar molt.
El servicio de limpieza es todavía muy deficiente.
Per seguir una mica o netejar tot el tema dels grafitis.
Una altra de les queixes repetides pel veïnat ha estat la massificació i la falta de serveis bàsics i espais verds.
Hi ha molts edificis amb poques zones verdes, cada vegada que hi ha més habitants i, en canvi, els serveis de CAPs i escoles són els mateixos de sempre.
Per exemple, el meu barri, Sant Josep, no té un CAP propi encara. Si ja està col·lapsat ara, quan arribin els nous veïns de tots els pisos nous que s'estan construint, en quina situació estarem, no?
Sens dubte, però, un dels reptes més grans pel futur alcalde serà combatre la desigualtat i la delinqüència als barris de la ciutat.
Fitanet, lamentablement, sembla ser un referent de tot allò dolent que passa en les notícies.
La realitat és que, tot i ser crítics, encara hi ha molts veïns contents amb la gestió de Marín que la tornaran a votar en els pròxims comicis.
S'està fent una transformació, pues creo que avanzando hacia un futuro, ¿no?
Seguiran els hospitalencs confiant en l'alcaldessa per cinquè cop a les urnes?
Ho sabrem això el pròxim dia 28, el dia que tots estem cridats a anar a votar. Deixem de costat el tema de les eleccions municipals. T'explico ara que les patronals dels apartaments turístics acusen el grup dels comuns al Congrés dels Diputats de voler destruir el sector i és que no veuen amb bons ulls la proposta d'eliminar en un termini de 3 anys els habitatges turístics a les zones que ells anomenen tensionades. Els apartaments asseguren que la iniciativa és electoralista i sense cap tipus de fonament. Melena Heredia.
Segons la Federació Catalana d'Apartaments Turístics, la proposta és electoralista i sense cap fonament, ja que eliminaria el 45% de les places d'habitatges turístics de Catalunya, fet que afectaria greument a l'economia del sector i a les persones que hi treballen. Així ho explica la vicepresidenta de la Federació, Esther Torrent.
No és només l'economia directa que va parar els UTS, sinó que en un estudi recent que ha publicat la Federació Espanyola de Vivendes Turístiques, FEVITUR, està demostrat que el 80% de la despesa que realitzen els turistes es reverteix en el territori, no en l'allotjament.
Des de la Federació Catalana d'Apartaments Turístics assenyalen que la responsabilitat de la falta d'habitatge social és de l'administració pública i no se li pot passar aquest càrrec de consciència als propietaris d'aquests allotjaments. D'altra banda, l'Ester confirma que són l'opció preferida de moltes famílies que visiten Catalunya. Aquest és un dels motius.
Dona una independència vers altres tipus d'allotjament, perquè els habitatges d'ús turístic doncs, tenen molta tipologia diferent. No són solament apartaments, però podem tenir doncs, des d'apartaments a primera línia, cases amb jardí, cases amb piscina. Els hi dona una privacitat i una independència que altres allotjaments no els hi dona.
A més, ha destacat la importància dels habitatges turístics per a molts petits inversors i petites i mitjanes empreses, perquè si fan desaparèixer aquests allotjaments, hauran de desaparèixer també els establiments que donen servei a aquests turistes.
I arriba el moment, com cada dia, de fer una aturada, un parèntesi per publicitat i després el parlaré de la celiaquia. Fixa't tu aquesta xifra. 540 euros més per persona és la xifra que han d'assumir les famílies amb una persona celíaca. T'ho explico d'aquí dos minutets.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Final del partido. 1-1. Saludo, entrenadores.
Sí, sí. Le dio ya la mano a Ancelotti, le abrazó a Guardiola.
Este miércoles.
Bueno, ahí están los jugadores del City. Saludamos a color del Madrid, Melchor.
La eliminatoria de las semifinales de la Champions en el aire. Ancelotti y Guardiola se vuelven a ver las caras y todo puede pasar.
Estoy loco porque ruede el balón.
Desde las 8:15 en COPE, Manchester City, Real Madrid.
Y ahora viene lo bueno.
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
540 euros més per persona. Aquesta és la xifra que han d'assumir les famílies amb una persona celíaca. Tot plegat fruit d'un sobrecost important en els productes que necessiten per la seva alimentació. La matèria primera és molt més cara i per això es veuen obligats a assumir despeses més altes i també una càrrega impositiva més elevada. Les famílies de persones celíaques denuncien en aquest sentit la falta d'ajudes com les que han implantades, per exemple, a Itàlia, Portugal o Suïssa, però és que el greuge econòmic hi hem d'afegir d'altres problemes i entrebancs, com els que ha explicat a Herrera en COPE Catalunya i Andorra, l'Isaac, que és el pare d'una nena celíaca, i aquí ha escoltat la Yolanda Canales.
A la Noemí, que així es diu la nena, li van diagnosticar celiaquia ara fa 3 anys, quan ella en tenia 6. D'entrada, no és fàcil que un nen assumeixi que no pot menjar determinades coses. Això ja va ser un entrebanc, però al final afegeix l'Isaac, ho acaba acceptant i té molt clar què pot menjar i què no, o què fer per evitar la contaminació creuada, per exemple.
Clar, ella ho va aprendre això, no?, que
si compleix les normes i menja el que ha de menjar sense gluten, s'hi troba bé. Això ho va captar de seguida. Ara ja és més gran i ja ho té clar.
Vale.
I els seus companys, doncs clar, els hi diu, mira, jo et dono això que porto, però tu no pots posar la mà aquí perquè n'hi ha contaminació creuada. O sigui, ja ho diu.
Un altre problema, efectivament, és l'econòmic. L'Isaac ens ha explicat que els productes sense gluten són entre un 30 i un 50% més cars. Lògicament, això es nota en la cistella de la compra i no hi ha ajudes per part de l'administració.
La cistella de la compra, doncs, d'un celíac puja com a mínim entre un 30 i un 50% més. I de vegades dius, home, quan vas a un súper, sí que és veritat que un cop a l'any també fan el dia de la celiaquia i potser et fan algun descompte. Però sí que s'agrairia que una mesura estatal en què aquelles persones que tenen l'enfermedad reconeguda, doncs que tinguin algun benefici, algun descompte especial.
De fet, un quilo de farina normal pot costar al voltant d'un euro, mentre que un quilo de farina sense gluten pot arribar als 3 euros. I és només un exemple. Un altre entrebanc. S'ha acabat l'improvisació, diu l'Isaac, sobretot a l'hora de viatjar o quan es vol dinar fora de casa. En aquest cas, tot ha de ser planificat.
O sigui, no podem anar presentant-nos en un restaurant sense haver mirat prèviament si a la carta en disposen, doncs controlen els al·lèrgens. O sigui, no podem de manera espontània aparèixer en un restaurant o algun lloc que no ho controlen, perquè la majoria de puestos no estan preparats.
Clar.
És així, i sempre hem de planificar-ho prèviament.
I en el cas dels més petits, fins i tot les festes d'aniversari amb els companys de classe poden ser un autèntic mal de cap.
Seguim parlant del tema de la celiaquia i ara ens escolta la Sílvia, que té un comerç dedicat íntegrament a menjar sense gluten. Sílvia, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I gràcies per estar amb nosaltres. Aviam, com va començar la teva aposta per un negoci doncs, amb les persones celíaques, en certa manera, com a grans protagonistes? Com van ser els inicis? Qual i per què?
Doncs mira, fa 15 anys a mi em van diagnosticar la celiaquia i llavors hi havia molt pocs productes, la veritat, bueno, vaig tindre que aprendre a cuinar de nou, a comprar coses per internet... La compra era horrorós. I llavors ens vam plantejar amb la meva filla, que també és intolerant, doncs en plena pandèmia vam dir obrim una botiga d'aquest tipus perquè estan els celíacs, que també van molt lligats amb les intoleràncies a la lactosa i tal,
sí.
Doncs puguin portar o puguem portar una vida més normal, no?
Clar.
Tant en el dia a dia com a les celebracions i que, en fi, que no els falti de res.
Clar. Com és el dia a dia d'una persona celíaca, tu que ets celíaca i tu que estàs en contacte amb moltes persones que pateixen aquesta malaltia?
Doncs mira, ja et dic, moltes vegades no pots anar enlloc a esmorzar perquè hi ha molt pocs llocs a Barcelona, per exemple, dic, parlo Barcelona, fora de Barcelona encara és pitjor. I llavors, doncs clar, t'has d'espavilar en tindre a casa, pues, sí, el teu pa per fer-te un entrepà, un pa que sigui com Déu mana, o si té de gust un dia un croissant o un dònut, que també t'ho puguis menjar. I llavors, pues, bueno, la resta de menjars, sí que hi ha moltes coses que una persona sabia que pot menjar, com la verdura, el peix o la carn, però, clar, acompanyant-ho d'un pa o un dia poder-te menjar un postre o un plat de pasta com Déu mana, no que al cap d'una hora sigui cartró, m'entens? Llavors, d'alguna manera, el que fem aquí és intentar tindre productes de molta qualitat perquè no es noti aquesta absència de gluten.
Clar. Sílvia, quina és la queixa més habitual que escoltes de la gent quan ve el teu comerç a comprar? De què es queixen més? Dels restaurants, dels les superfícies que no troben menjar sense gluten... Quina és? Què et diuen?
Mira, hi ha dos temes que... Vull dir, aquí a vegades la gent quan ve ja es coneixen i fan una mica de tertúlia. Doncs hi ha dos temes. Una és el preu. És el preu dels aliments, perquè el preu sense... O sigui, els aliments sense gluten és més car i, a més, no tenim ajuts.
Yeah.
Val? I l'altre tema també dels restaurants que apuntaves és que sí que n'hi ha molts que et posen una carta d'al·lèrgen, que et posen que no té gluten... Però moltes vegades et diuen, no, és sense gluten, per la moda de menjar sense gluten, diu, però conté traces. Clar, si conté traces,
malament.
Això és una malaltia, vull dir, no podem jugar, vull dir, és el nostre medicament, m'entens? I llavors ens hem de menjar sense gluten, però sense traça, sense que sigui contaminat.
Completament net. Tu parlaves ara mateix, Sílvia, que està molt de moda això dels productes sense gluten. Alguns diuen que és perquè primen. Jo penso que això és un gran error. Estic en el cert o no? Aviam.
Estàs molt, molt en el cert. Perquè de primar, res de res. I a més, s'ha d'anar molt en compte amb el que es compra sense gluten, perquè hi ha marques així que són més baratetes i tal, que els hi posen uns additius i els hi posen moltes grasses, doncs per suplir el gluten, perquè sigui més manejable, d'acord? I llavors, clar, no menjar sense gluten vol dir que és saludable. O sigui, dintre de sense gluten has d'anar a buscar productes artesans que siguin saludables.
Clar.
Però de primar, ja t'asseguro jo, i per experiència meva, que no primar.
Vull dir que d'entrada no és recomanable, doncs, menjar aquest tipus de productes. Si no és celíac, millor no menjar-los. I ja està, no?
I ja està.
I escolta una cosa, abans parlaves del tema dels preus, que és el preu del gluten, doncs és molt elevat. Suposo que ho heu notat molt amb el tema de la guerra d'Ucraïna, us ha afectat la inflació, també són obstacles, no?, perquè els preus doncs continuen a la banda alta, Sílvia.
Sí, això evidentment ens ha afectat i ha fet pujar bastant. De totes maneres, de sempre, que com que suposo que són produccions més petites, també són productes que ja d'entrada ja són una mica més cars, però dintre d'això també tenim, per exemple, que els pans, un pa comú normal amb gluten, el poden fer d'una sola farina. Aquí ens trobem que se'ls han de posar additius, que aquests additius són cars, s'han de barrejar tipus de farina per obtindre un resultat bon. I a més, això ens afecta amb un tema d'IVA també, que si un pa comú té un IVA del 4%, en aquí l'IVA és del 10%. O sigui, que a més de ser celíacs i de pagar les coses més cares...
Doble garrotada, no?
O una garrotada.
Doble garrotada. Sí. Sílvia, acabem ja. Quin és el menjar preferit i quin és el que es ven més? A veure, aviam.
De la gent, quan ve a comprar?
Sí.
Pues, no sé, bastant allà amb el que són plats preparats. Tenim unes pizzas boníssimes, que són artesanes, canelons, croquetes, etc.
Teniu de tot, molt bé.
De tot, i el pa de bolleria, que també està superbon.
Molt bé, doncs un dia el provarem, sobretot les persones que siguin celíacs, els que no ho som, doncs millor no tocar-ho. Sílvia, que tens un comerç dedicat íntegrament al menjar sense gluten, celíacs. Gràcies per atendre's, bona tarda i moltíssima sort,
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu. I agafem ara un tren perquè els usuaris més veterans de les línies del Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat segur que recorden dels històrics tren Granota. Es van retirar fa 27 anys i un d'ells s'ha restaurat i ara tornarà a funcionar com a tren turístic. El primer viatge d'aquest tren serà diumenge. Veritat, Mar Puerto?
Així és, el tren farà els primers trajectes oberts a la ciutadania el proper diumenge 21 de maig i també el 4 de juny, amb un recorregut entre l'estació de les Planes i les de Rubí, Terrassa i Sabadell, amb l'objectiu d'oferir un viatge en tren de mitjans del segle XX. Nosaltres hem parlat amb el tècnic de gestió del patrimoni històric i recintes de preservació, el Marc Rodríguez, qui ens explicava abans de res el perquè del seu tan característic nom, el Granota.
Aquest tren va ser batejat com a Granota per la seva fisonomia. Té dos fanals principals que estan situats al costat dret i esquerre de la testera, que li donen una configuració com els ulls de l'animal, de la Granota. I col·loquialment els viatgers posen davant el tren Granota. A més del seu color verd característic que feia que encara més que tingués aquest caire de semblança a l'animal.
Aquest tren va fer l'últim viatge el 22 de juny de 1996 i el Marc, de fet, ens ha explicat el seu recorregut i les modificacions que s'ha fet per tal de poder-lo tornar a posar en funcionament.
Aquest tren feia el servei suburbà de Barcelona fins a les poblacions de Terrassa i Sabadell. Eventualment feia algun tren fins a la Universitat Autònoma o Sant Cugat. Tècnicament, el tren està en el seu estat d'origen i l'únic que s'han fet són les modificacions d'adaptació a la normativa de seguretat actual. Aquesta ha sigut tant a nivell tècnic per la seguretat del seu manteniment i de la seva circulació, però sempre preservant l'essència històrica d'aquest material.
En definitiva, un tren que es posa en funcionament amb l'objectiu d'apropar a la ciutadania aquest patrimoni històric i al qual es podrà accedir amb el propi bitllet de Ferrocarrils, on els usuaris podran baixar i pujar del vehicle a cadascuna de les estacions intermèdies.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Imagina tu verano en este jardín o terraza, con una zona relajante en la que sentarte a no hacer nada. Y una barbacoa de las de wow. Muy bien cuidado todo. Claro, cómo no, si tienes todas las herramientas que necesitas. Y dentro un aire acondicionado. ¡Vaya verano! Si lo imaginas, lo tenemos. Bauhaus, tu centro de bricolaje, reformas, decoración y jardín.
Joan Ballori, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
Entrem ja a la recta final de l'informatiu migdia amb la teva companyia, que ens explicaràs com cada dia a aquesta hora el que teniu preparat a les 3 i 5. Ressaca encara de la superrua d'ahir la nit o ja canviem de pantalla?
No, també tocarem aquest tema. Sí, sí, estarem amb la ressaca de la rua del Barça per celebrar la lliga dels equips masculí i femení també. Segons la Guàrdia Urbana, 75.000 persones van acompanyar aquesta rua. Però, malauradament, també encara li haurem de donar alguna volta més als incidents de Cornellà, de després del derbi, que avui han explicat la seva versió als Mossos d'Esquadra. Per tant, escoltarem quina és la seva versió d'aquí uns minuts. Mm-hmm. Farem també balanç del que ha estat aquesta lliga amb blaugrana amb el Miquel Soler, que va jugar al Barça i a l'Espanyol. Al Girona es parla d'Europa perquè es consolida la setena plaça que dona accés a jugar a la Conference League, que és la tercera competició continental la propera temporada. Consolida el Girona aquesta plaça perquè el Rayo va perdre ahir al camp del Betis. També començarem a parlar de bàsquet perquè estem en la setmana de la Final Four. Aquest divendres tenim ja la semifinal a Kaunas entre el Barça i el Real Madrid. Tenim clàssic i hem d'escalfar ja motors. I també estem pendents del tennis, que a Roma, en uns minuts, ha de començar el seu partit Paula Badosa, és partit de vuitens de final contra Mukova.
Molt bé, doncs no us perdeu Esporoscope. 3 i 5 minuts. Joan, gràcies, bon programa.
A tu, fins ara, Carlos.
Que bé que s'ho passa.
Li ha fet gràcia a Mukova.
Sí, Mukova. Aquests noms així, sí, sí. Li encanta
jo de todo saco...
És un gínjol, a tot entre el punt de la criatura aquesta.
Pispireta.
Què tal, Montserrat?
Molt bé, preparada ja per
la linterna,
per
no? Temes bueno, avui estem parlant de la gent gran, major de 65, que tenen problemes per renovar-se el carnet de conduir, tot i que el Pedro Sánchez els regala anar al cinema per
€2
tots els dimarts. Escolta, tu això a la tarda crec que ho enfocaràs en una associació que han fet una guia per acabar això del que es diu l'edadismo, no?
Exacte, és una guia per combatre la discriminació cap a aquestes persones grans i es dirigeix tant a professionals com a ciutadans i ofereixen aquestes recomanacions per fomentar un tracte digne. En parlarem amb la Lourdes Charles, que és d'aquesta associació de Som Sènior.
Som Sènior, exactament. I un altre tema del dia, perquè és el dia de la celiaquia aquí a Catalunya, doncs els problemes que tenen la gent celíaca. Sí. Hem parlat aquest matí amb una persona afectada, amb el pare d'una criatura, també amb un establiment, i tu explicaràs a la gent què és la celiaquia, com es detecta, com es nota i tot plegat, no?
Ho farem amb una doctora del Servei de Digestiologia de l'Hospital de Vall d'Hebron, que és la Beatriz Lobo. I per una altra banda, Carles, atenció, perquè parlarem d'indemnitzacions mai vistes per la sequera. Les asseguradores calculen que hauran de pagar indemnitzacions rècord de 110.000 hectàrees de cereal que han presentat declaració de sinistre. Pararem amb el director a Catalunya d'Agroseguro, que és l'agrupació d'entitats d'assegurances agràries d'Espanya.
Avui els pagesos de l'Ebre i també de les comarques de Lleida han anat fins a Saragossa davant de la seu de la conferència de la companyia hidrogràfica de l'Ebre per protestar per aquest tema de la sequera. Montse, bon programa a les 7 de la tarda.
Gràcies, ens escoltem.
Nosaltres ho deixem aquí, però continua Migdia COPE, com sempre, Pilar García Muñiz, Àngel Torreas, et segueixen explicant tot el que t'interessa, que vagi bé, que tinguis bona tarda, adéu-siau.